Ara passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Reprenem la roda política que avui dediquem a parlar de les expectatives del sector turístic que obre aquest relaxament del confinament. Recordem que des d'aquest dilluns ens permeten moure'ns amb bombolla per tot Catalunya. Ara, Lourdes, sí, ja podem obrir tertúlia.
Vinga, doncs, en primer lloc, pels oients que s'acabin d'incorporar ara mateix a la segona hora del Penedès en xarxa, saludem els nostres convidats, el Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Jordi Catasús, regidor de Dolèrdola. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el Xema Rubio, regidor de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, obrim aquesta tertúlia i ja sabeu que podeu mullar-vos, que ja sé que us costa, que podeu comentar entre vosaltres i que jo aniré fent preguntes i vosaltres no parleu entre vosaltres, o sigui que encetem. Bé, a partir d'ahir, doncs, com deien els companys, es poden fer desplaçaments per tot Catalunya amb la bombolla de convivència, sobre així la mobilitat a dues setmanes per la Setmana Santa. Creieu que s'està ajornant aquesta mobilitat per poder arribar a aquestes dates i impulsar el turisme i la restauració, Josep Maria?
Sí, jo crec que efectivament són molt cautelosos amb el tema de la mobilitat i sobretot tampoc diuen encara el que es podrà fer dintre del que és estrictament el que es coneix com les vacances de Setmana Santa. Sobretot, doncs, diria que és perquè no agafin o la gent doncs, es pugui saltar o no sigui tan estricta amb aquestes normatives. I, de tot i això, em sembla que també ja s'ha comentat, i ho ha comentat el Xema de Sant Jaume, aquí Sant Sadurní també hem tingut la coneixença de que molts ciutadans de Sant Sadurní doncs, han conegut el que és l'entorn d'on vivíem, no? Perquè a vegades ens agafem el cotxe i ens anem molt lluny per descobrir coses i el que tenim al voltant de casa nostra, això no ho sabem, no? Hem descobert camins i, com deia, doncs, quan vas a caminar, sobretot els caps de setmana, doncs, trobes molta gent que sembla pràcticament les rames de Barcelona als camins de la contornada. No?
Totalment.
Doncs, famílies, aquest descobriment que potser sabíem qui érem, però no ho havíem descobert mai. I això jo crec que també, com dèieu, no? S'ha d'aprofitar l'oportunitat que deixen qualsevol de les crisis que s'han anat passant, i aquesta jo crec que és una oportunitat que tenim que aprofitar. És a dir, si nosaltres mateixos ja coneixem, hem tingut pràcticament un any per conèixer el nostre propi entorn, doncs aquest entorn també el tenim que explotar, sobretot doncs, els possibles visitants que ens vinguin. Aquesta mobilitat és per Catalunya, per tant els desplaçaments que es preveuen aquesta Setmana Santa no seran uns desplaçaments llargs. Cal recordar que a Barcelona el tenim a 35-40 minuts, depèn d'on està la població del nostre Penedès. Per tant, hem d'aprofitar aquests possibles visitants doncs, que ens vinguin a conèixer el que és cada un dels nostres pobles i també, sobretot, l'entorn. També ho deia el regidor en Jordi Catasús, no? que no hem de fer només mirant-nos el nostre propi melic, sinó que el que tenim que intentar és introduir-los dintre del Penedès, i a partir d'aquí hi ha molta diversitat en el Penedès, tant gastronòmica, tant cultural, i per tant doncs, hem d'aprofitar entre tots aquestes sinergies que ens donen aquesta crisi, que ens donen doncs, que la gent no podrà fer viatges, diguéssim, a l'estranger o fora de Catalunya, doncs aprofitar que tenim aquest nucli de 3 milions d'habitants que està a 30-40 minuts de les nostres poblacions.
Jordi?
Totalment d'acord. És el mateix discurs que estàvem comentant abans, no? Sí que és veritat una cosa que abans ha dit el mateix alcalde, que és que des de la responsabilitat que ens toca assumir a nosaltres com a servidors públics, sí que ens preocupa també una mica el tema de que la mobilitat es produeixi de forma responsable per part de tothom, no? Ara estem en uns moments en què doncs, els índexs de contagi doncs, estan sent relativament bons, mai són bons del tot, però sí que ens preocupa per tal que la situació no se'ns escapi de les mans i tornem a tenir una situació complicada. Però sí que és veritat que hem de saber atreure tota aquesta massa de població que hi ha a la zona al que és la capital, a Barcelona, i a tota la seva zona del voltant, a la zona metropolitana, per tal que vinguin a conèixer el Penedès en totes les seves variants, des de, com deia Josep Maria Ribas, doncs el tema del Penedès gastronòmic, però també el cultural. Som una comarca, jo penso que la més privilegiada de tot el país, perquè podem tenir de tot, no? Aquí a Olèrdola, per exemple, des de dalt al castell podem veure el mar, però també podem veure la muntanya, no? Estem en un... El Penedès en general estem molt ben situats i ho tenim tot a quatre passes, i això crec que és una peculiaritat i una característica que ens fa únics i que ens fa tenir un potencial, per mi, enorme, que l'hem de saber explotar encara molt més, sempre amb el respecte amb el medi que l'hem de cuidar, això sí.
Xema? Mm-hmm.
Pues sí, totalment d'acord amb els companys. La veritat és que sí que és veritat que estem en una zona molt, molt privilegiada. Estem en una zona que tenim muntanya, tenim mar, estem molt a prop de grans ciutats com Barcelona-Tarragona, de grans centres comercials també, que això treu també a la gent, i tenim una diversitat cultural, la veritat és que increïble, i que tenim que saber aprofitar. I l'apertura aquesta del confinament comarcal, la Setmana Santa, doncs això ho tenim que prendre amb molta cura, i la gent que se comenci a desplaçar, intentar no, que no siguin desplaçaments massius, i intentar evitar on hi hagi molta gent per no tornar enrere, la veritat.
Parlàveu d'oportunitats, d'això de que som a vegades els grans desconeguts, almenys aquí al Baix Penedès. La pregunta és, seria el moment de canviar el model i apostar pel turisme de proximitat? Xema, per exemple.
Sí, jo crec que és un model, el turisme de proximitat, que ho tenim que rellançar i ho tenim que publicitar. De fet, ja crec que ja es comença a veure més turisme de proximitat, que sobretot aquí a les zones més interiors, a les zones de platja, entenc que també, però hi ha més turisme de platja, que és possiblement ve de més lluny, però a les zones interiors normalment jo crec que el turisme és més de proximitat de rodalies de Barcelona, Tarragona, Lleida, que estem envoltats aquí de poblacions grans, i poden arribar aquí a venir al Penedès interior. Sí, jo totalment d'acord, tenim que aprofitar.
Uh-huh. Jordi?
Jo crec que una cosa que parlàvem abans, per exemple, era el tema de planificar, no? Planificar i preveure com ha d'anar el turisme en un determinat lloc en un futur, ja deia, curt, mitjà i llarg termini, no? Però penso que també això, el turisme, el tipus d'origen del turisme també podria planificar-se. Jo crec que el més important a l'hora de començar a donar-li valor a una proposta turística, potser és el turista local, el turista més pròxim, sigui local, sigui comarcal, o sigui d'àmbit provincial, o diguem-ne com vulguem, però que com més coneguem la gent del territori aquella proposta turística, i més ens la fem nostra, més la sabrem vendre a la resta de zones, no? És evident que quan nosaltres ens creiem molt doncs que tenim un patrimoni, que a Olèrdola tenim un patrimoni natural increïble, que tenim un conjunt monumental que és per mi fabulós, que veiem que a Sant Sadurní hi ha el Cava, que al seu voltant doncs s'ha sabut muntar molt bé una sèrie de d'actes, com són el Cavatàs, com pot ser la festa de la Filoxera, com poden ser les visites als diferents elaboradors, i també doncs, a Sant Jaume, amb el que dèieu de patrimoni natural, de... jo crec que tot això, per mi, com més ens ho creiem nosaltres, quan anem a veure els nostres amics de Barcelona, quan anem a veure empreses de Barcelona, quan anem a veure agències de turisme, i els diguem, tenim això que és una oferta molt forta, que no trobareu enlloc més, vam arribar a fer... convèncer aquesta gent de fora. I quan aquesta gent de fora també estiguin convençuts, serà quan potser podrem fer un salt més enllà i parlar a nivell estatal. Per mi també és planificació això, no? Saber convèncer-nos de les nostres possibilitats i a partir d'aquí anar fent una progressió i una mica doncs, expandir-nos i anar conquerint terreny perquè tothom ens conegui.
Jordi, m'ha agradat molt el que has dit perquè moltes vegades... i ho parla una barcelonina, ho diu una barcelonina el que diré ara, porto 16 anys i és veritat que no us ho creieu aquí a la zona, és a dir, jo sempre faig una comparativa al Xema, estàs mig somrient perquè sap per on vaig, però sempre quan es parla de Girona és com que ho tenen molt integrat, no?, d'allò de Girona és xulo, però aquí ens falta aquest puntet, no?, de... sembla que... sempre anem a mirar fora, no? Una mica el que deia el Josep Maria, sempre anem a mirar fora abans del que tenim dins, no? I aquest puntet que has dit, a mi m'encanta, perquè és veritat, si ens ho creiem, si quan parlem del nostre territori ho fem orgullosos, no? Òbviament, doncs això ho transmetrem per molta publicitat i altres accions que es puguin dur a terme, no?
Jo crec que sí que ens ho creiem, però ens falta la valentia de sortir a fora i dir-ho. Però de dir-ho convençuts, totalment convençuts de que, a veure, tampoc no cal mirar-se al melic i dir que som els millors del món, perquè amb tota seguretat no ho serem i perquè hi haurà coses molt interessants també fora, no? Però amb una certa dosi de modèstia sí que podem dir que tenim un entorn únic que no tenen a molts llocs, no? I això s'ha de vendre. Tots ho sabem. Per la gent de Sant Sadurní, doncs les seves festes de la filoxera són les millors. I per molta gent, doncs les festes del model penedesenc, com poden ser l'Arbós, com poden ser el Vendrell, com poden ser Sant Sadurní, Vilafranca, que són un pèl diferents, doncs també seran les millors. Totes les festes són bones, no? Per exemple, però tots hem de saber que tenim un producte molt molt potent, molt i que l'hem de saber exportar i la millor manera és creure'ns-ho de manera realista, sense augmentar el que realment és. Ja està. Com amb les veritats es va tot arreu, no? I és així com hem d'anar-hi.
Uh-huh. Josep Maria?
Jo estic totalment d'acord amb el que estan dient els meus companys, no? Al Penedès tenim unes condicions que potser no tenen altres llocs i en aquestes condicions doncs, que tenim les hem de saber aprofitar i, com deia, no tan sols és el que pugui passar a Sant Sadurní o el que pugui passar a Huèrdol, és a dir, o Sant Jaume, és a dir, són tots els municipis que formem part d'aquest Penedès tan gran doncs, que cada un de nosaltres té la seva aportació i, per tant, doncs, tenim que saber explotar el que té cada un dels pobles i, sobretot, entre tots, intentar doncs, atraure aquest possible la visitant que estarà doncs, encantat de passejar pel nostre territori. Hi ha moltes ofertes. Jo crec que, com molt bé s'ha dit, aquí hem de treballar conjuntament. El que ha sigut la crisi jo crec que també ens ha d'ajudar a obrir noves fronteres o noves visions. I jo cal recordar que, doncs, potser per l'edat que tinc, com era doncs, més jove, pràcticament de cases rurals me'n recordo una o dues. Ara el que és la nostra comarca està plena de cases rurals. Què vol dir? Doncs que estem donant una oferta a una sèrie de visitants, a una sèrie doncs, de famílies que busca un turisme diferent, un turisme de conèixer el que és i moltes vegades el seu propi entorn, perquè molts venen també de lo que és la part metropolitana del nostre país, i també hi ha gent que ve a descobrir sensacions noves. Ara, deixeu-me que parli d'una cosa que a mi el seu dia em va frapar molt. Jo me'n recordo com era petitet, a la meva època d'estudiants, doncs d'estudiant esperava a l'agost-setembre, en aquella època era el setembre, no era l'agost, el setembre per començar a collir i guanyar, doncs, quatre pessetes en aquella època, doncs, per poder passar l'any o pagar-te una part de lo que eren els estudis. Avui al dia hi ha gent que ve a Barcelona, paga 50 euros per anar a collir. És a dir, que la cosa ha canviat una miqueta. Per tant, estem donant, a part de lo que és el territori, també estem donant sensacions diferents que la gent, doncs, no està acostumada. Els que estem aquí, per suposadament que tothom sabem el que és collir, i a vegades diem, una altra vegada hem d'anar a collir amb l'esforç que això suposa. Però la gent que no ho ha viscut mai, doncs, tenen unes sensacions diferents de poder anar a collir, de poder, doncs, prensar aquell raïm, de poder degustar aquell most i tot un fet a les seves mans o als seus peus. No? Avui el dia la gent està pagant per això. Per tant, doncs, aquí ens hem d'aprofitar tots, és a dir, el que deia, no? la part aquesta de sensacions que hi poden haver, la part gastronòmica, la part comercial de cava, vi, la part monumental que tenen molts dels nostres pobles, l'Olerda concretament, doncs aprofitar tot això i, per tant, vestir, doncs, que vindre al Penedès és sensacions, és descobrir un altre món que molts d'ells el tenen a 30 minuts. Si nosaltres el que estàvem dient fa un moment és que amb aquest any de pandèmia han descobert camins del nostre propi entorn, que anem caminant i fem un recorregut d'una hora, per tant, lo lluny que pots anar en una hora, que hem anat molt de pressa, fa 6 quilòmetres, imagineu-se, doncs, si nosaltres mateixos descobrim aquest entorn, jo crec que nosaltres estem obligats a fer descobrir amb els altres l'entorn que tenim.
Mm-hmm. Mira, aprofito la benentesa del que has dit. Us plantegeu, ja sabem que aquest any és una mica diferent, que és complex, que potser la temporada d'estiu, doncs, malauradament pugui estar perduda o que no es puguin fer grans coses per la sensació aquesta de que, bueno, el Procicat ara diu blanc, després de, bueno, va canviant. Us heu plantejat de cara a l'any vinent, per exemple, incrementar aquesta partida de turisme? Josep Maria?
Bueno, el que deia abans, no? Tot això s'ha d'anar estudiant, s'ha d'anar traient entre tots, i primer particularment cada un dels municipis i després globalment entre tots, quines lliçons han pogut aprendre de tota aquesta pandèmia. Jo crec que una de les lliçons, i sobretot aquí al nostre territori, a part de les festes, que cada, doncs, com s'ha dit, no? Cada poble té les seves festes i pels habitants de cada un dels pobles són les millors festes, i així ha de ser en aquest cas, doncs també nosaltres aportem un valor afegit amb aquests possibles visitants o amb aquests possibles gent que estigui interessada en el nostre territori. És a dir, aquí no farem una macrofesta perquè vinguin molta gent, sinó que el nostre turisme és un turisme molt diferent, un turisme, doncs, que nosaltres, els propis habitants de la comarca, els hi hem de donar un valor afegit i, per tant, una qualitat amb aquest turisme, i que se sentin, doncs, sobretot ben acollits, que per suposat per tots els habitants de la comarca se sentiran ben acollits i que tinguin ganes de tornar a vindre, perquè a vegades, i comparar-ho amb el món del cava, és molt fàcil vendre la primera ampolla, però després el que costa és vendre la segona i la tercera. Doncs en aquest cas potser serà molt fàcil aconseguir que la gent vingui, però també hem d'aconseguir que la gent repeteixi. La gent, quan repeteix en molts llocs, és quan se sent a gust i quan troba les seves expectatives realitzades. Per tant, hem d'anar entre tots treballant sobre tot aquest tema, i la pandèmia esperem que tingui un final el més ràpid possible. Per tant, doncs, amb això nosaltres hem tenim que aprendre tots i posar-nos entre tots allò que es diu les piles perquè treure'n del pitjor que ha passat, doncs treure'n la millor part.
Jordi?
En aquest sentit, des d'Olèrdola, nosaltres ja fa pocs, bueno, fa poc temps que va, es va fer la redacció del pla estratègic de turisme, i ja es preveu, el que deia, no? Quan planifiques, doncs, i endreces tot allò que tens sobre la taula, li poses ordre i ho organitzes, veus cap on t'has d'anar, i això ja fa que preveiem a quins llocs hem de destinar partides i com les planificarem a mig termini, no? I això ja, en aquest sentit, doncs, ja tenim decidit com s'anirà aplicant els pressupostos en les partides de turisme, però sí que les anem incrementant, de la mateixa manera que anem incrementant, com deia, el fet de participar en el Consorci de Turisme del Penedès. Doncs clar, anem aportant el que és el consorci com a la pròpia acció territorial que desenvolupem al municipi, no? I això és molt important.
Xema?
Sí, jo estic d'acord amb els meus companys. Com diu el Jordi, sí que és veritat que és necessari tenir un pla estratègic de turisme. Aquí a Sant Jaume no el tenim, ho volem fer. Volem mirar a veure de quina manera ho fem, li podem dir pla estratègic, projecte turístic o com li vulguis dir, però sí que és veritat que hem que tenir alguna eina en la que poder treballar i tenir una mica les directrius de poder treballar la resta d'anys, els anys següents. I, bueno, estem en això.
Una darrera pregunta, perquè falten 3 minuts i mig escassos per anar-nos a 11:15. Després de 2 mesos de confinament, primer municipal, després comarcal, ara sobre a nivell de tot Catalunya, Xema, confieu que la gent sigui curosa amb aquestes noves mesures?
Jo crec que sí. Jo crec que la gent ho està demostrant. Al principi va costar una mica, però jo crec que ara la gent està demostrant que és bastant, bastant curosa i que tindrà molt cuidado en sortir de manera massiva. Sempre hi ha la gent que és irrespetuosa, però en pandèmia i sense pandèmia. I això no ho podem fer.
Doncs sí. Jordi?
Hem de donar confiança a la gent i hem de confiar en ells, no? En les persones. Qui més qui menys, tothom coneixem algú que ha passat una mala situació arran del Covid i les seves conseqüències. I estic segur que no volem que es repeteixin ni que aquestes accions ens passin a nosaltres o a gent del nostre entorn més proper, no? Jo crec que la gent actuarà en conseqüència.
Josep Maria?
Bé, com els meus companys, espero doncs, que la gent tingui la responsabilitat de lo que estem passant i, per tant, les nostres pròpies accions poden ajudar, sobretot, a redimir el que és aquesta pandèmia. Sí que és cert que, malauradament, sempre veiem alguns casos doncs, que no compleixen, però jo crec que són els mínims casos que no compleixin, i també veig que la gent està molt conscienciada, sobretot els habitants d'aquí Sant Sadurní, que a vegades quan veuen un cas ves que ja hi ha molta gent doncs acumulada, doncs truquen a l'Ajuntament perquè intentem doncs explicar-los que no ho poden fer. Jo crec que la major part de la gent complirà totes aquestes normatives que hi ha, perquè en definitiva són normes, a vegades costen d'entendre, a vegades molesten, però són normatives que ens ajudaran doncs a erradicar el que és el Covid.
Doncs només em resta donar-vos les gràcies, acomiadar-me de vosaltres en aquesta roda política. Espereu que m'he liat amb els noms. Josep Maria Ribas, alcalde de Sant Sadurní, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres una setmana més aquí al Penedès en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Jordi Catasús, regidor de l'Èrdola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un altre dia.
Gràcies igualment i un plaer també compartir tertúlia amb tots vosaltres.
I Xema Rubio, regidor de Sant Jaume dels Domenys, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i esperem que no sigui la darrera.
Esperem. Moltes gràcies per convidar-me.
Moltíssimes gràcies a tots i fins la propera. Adéu-siau.
Deu segons mal comptats i ens plantarem a 11:15 del matí. Un cop finalitzada aquesta intensa roda política, arriben les notícies en clau Alt i Baix Penedès i després seguim parlant de voluntariat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencen les obres de reurbanització de la travessera de Can Cartró a Subirats. L'obra té un pressupost de licitació que frega els 445.000 euros i un termini d'execució de 6 mesos que s'executarà en dues fases i comportarà el tall de la calçada, per la qual cosa s'habilitarà un itinerari alternatiu pels vehicles. L'objectiu de l'actuació és reurbanitzar el pas pel nucli de Can Cartró per adequar la secció de la carretera a les necessitats de mobilitat de l'entorn urbà. L'actuació suposarà que part del tram es farà en plataforma única i una altra en vorera segregada. Així, en aquells punts on l'amplada de la carretera ho permet, es manté la secció de carretera on les voreres queden espai de calçada i en la resta es farà una secció amb calçada única. Al llarg de tota l'actuació es realitzarà també la millora dels serveis urbans bàsics com les xarxes d'evacuació d'aigües pluvials i sanejament, aigua potable, electricitat i enllumenat públic. La regidora arbocenca Maria Mestre desobeeix la citació judicial pel tall de la Jonquera. La regidora de la CUP a l'Ajuntament de l'Arboç, Maria Mestre, ha desobeït la citació judicial per declarar com a investigada el jutjat de Figueres pel tall de la P7 a la Jonquera la tardor del 2019. La regidora hauria d'haver declarat el passat divendres, però no va comparèixer davant la justícia. Aquest passat divendres 12 de març, en una atenció als mitjans davant dels jutjats del Vendrell, va explicar que ha pres aquesta decisió perquè no vol col·laborar en el que veu com una macrocausa repressiva contra el moviment independentista, diu. Mestre ja ha avançat que encara que la citin de nou no compareixerà davant del jutge, cosa que podria obrir la porta a la seva detenció. Això és el que va passar fa unes setmanes amb el regidor de la CUP de Reus, Edgar Fernández, que també s'havia negat a compareixer en la investigació oberta que hi ha per les mobilitzacions posteriors a la sentència del procés. Fernández va ser detingut pels Mossos el 23 de febrer, que el van portar per la força a comparèixer a la citació judicial. L'Ateneu Mugenc organitza un casal de Setmana Santa. Tal i com ja va fer per les vacances escolars de Nadal, l'Ateneu Mugenc organitza un casal durant les vacances de Setmana Santa. Si es compta amb les inscripcions necessàries, preveuen realitzar-lo des del dilluns 29 de març fins al dijous 1 d'abril, en horari de 9 del matí a 1 del migdia, al local 9 de Moja. El casal preveu organitzar-se en dos grups diferenciats, un per nens i nenes de 3 a 12 anys i un altre per a nois i noies de 13 a 16 anys. Pels socis del casal, el preu és de 40 euros els 4 dies, 12 euros per un dia i 2 euros per un dia d'ús del servei d'acollida que s'oferiria a 8:45 del matí. Pels no socis, el preu és de 50 euros els 4 dies, 15 euros per un dia de casal i 3 euros per un dia d'acollida. La data límit d'inscripcions és el 25 de març. Per més informació o inscripcions, les persones interessades han de contactar amb l'entitat a l'adreça ateneumugenc@gmail.com. I acabem explicant-vos que la Cobla Reus Jove i la Cobla Maricel ofereixen un concert al Teatre Casal. Diumenge a la tarda, el Teatre Casal de Vilafranca va acollir un concert amb la presència de la Cobla Reus Jove i la Cobla Maricel, organitzat per l'entitat Vilafranca Sardanista. El concert va aplegar una gran quantitat de públic al teatre que gairebé va omplir la platea del Teatre Vilafranquí. De fet, l'inici previst per les 6 de la tarda es va endarrerir fins gairebé 6:45 per tal que tothom pogués ocupar el seu seient. Després de molts mesos d'inactivitat, obligats per les mesures sanitàries, des de Vilafranca Sardanista confessaven estar molt emocionats per poder oferir aquest concert a tothom qui forma part de la comunitat sardanista a Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Around, things gonna be alright, things gonna be just fine.
Malgrat les dificultats i les restriccions que comporta la Covid-19, bona part del voluntariat continua al peu del canó i amb ganes d'ajudar i de fer coses, sobretot en certs sectors on són molt, molt necessaris. El Penedès en Xarxa hi tenen un bon altaveu en aquestes cites periòdiques amb l'oficina del voluntariat de Vilafranca a través de la seva responsable, la Montse Mestre. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Avui vens acompanyada d'una voluntària molt compromesa, oi?
Molt, molt compromesa i encantadora. I, bueno, la joventut, com ja l'escoltareu, no, ens aporta un plus garantit. És una noia, la Bet, que ha estat al rebost, al peu del canó, durant tota la primera fase de la pandèmia, quan va ser tan dur, i té moltíssim per explicar, moltíssim. Em sembla, Sílvia, que parlarem poc, tu i jo, perquè té tant a explicar que no sé.
Fantàstic. Bet Riba, benvinguda.
Hola, bon dia.
Quants anys tens, Bet?
Tinc 22 anys.
I quants anys fa que ets voluntària, o en quin moment decideixes implicar-te?
Jo vaig començar amb la pandèmia, directament, perquè, clar, jo estava treballant, estàs estudiant, vas fent, doncs, la teva vida. I saps, és que d'aquelles coses que dius, pues et planteges que estaria bé fer, però no ho arribes a fer mai, perquè no tens temps. És tot tant, i doncs, clar, trobes
abans
que
aquest
fas...
era el gran hàndicap, oi? La manca de temps abans de la Covid-19.
Clar, i llavors va ser com que tot et para, feina, estudis, no saps, t'estàs a casa, i llavors va ser quan em van oferir per anar de voluntari al rebost. De cop i volta vaig dir sí, a part que per una banda no sóc de les que em puc estar tancada a casa perquè ho passo malament, perquè soc molt nerviosa i tal, però quan em van dir que d'anar-hi vaig dir de cop que sí, sobretot perquè som conscients de que en aquest tipus de voluntariats hi va gent més aviat jubilada i d'un sector més aviat gran. I clar, dius, ostres, ells són les primeres persones de risc amb la Covid i tot, i dius, pues ara ens toca a nosaltres fer aquesta tasca, i més amb la possibilitat que tenim, no som tan de risc. Sí que hi ha algunes persones en concret que se la poden jugar més, però jo en concret no, i vaig dir, doncs, endavant, sí.
I no vas tenir ni aquell punt de por, d'angúnia, ai, no ho sé, perquè, clar, ara toro passat és més fàcil, però en aquell moment que no sabíem ben bé com anaven els contagis, què es podia fer, què no...
Realment sóc una persona bastant llançada, i no m'ho vaig pensar, perquè sé que jo em cuidaria, que cuidaria els meus, i vaig dir, ho faig perquè és que és una responsabilitat que tenim nosaltres també. Vaig dir, no podem deixar la gent que necessita d'anar a buscar menjar, ells segueixen amb aquests problemes. Sé que, tot i que la Covid estigui, ells segueixen sense poder anar a comprar normal, amb una economia normal, als supermercats i tot, i ells hauran de seguir anant-hi, i això ha de seguir funcionant. Doncs, realment no m'ho vaig pensar gaire.
Vam tenir moltes, aprofito, no?, per dir que a l'oficina de voluntariat vam rebre moltíssimes trucades aquell moment, no?, i de gent jove, perquè aquest voluntariat, molts també, no així com la Bet, no?, que ara ens explicarà que ha seguit el rebost, molts eren per coses, per aquell moment, no?, per aquell moment, doncs, que no precisament tenien temps, i com tu s'hi van trobar molt joves, no?, que també teníem una mica de feina amb situar-los, perquè no hi havia tantes entitats que estaven funcionant llavors, no?, però sí que era una cosa més de voluntarisme, no?, que a vegades aquí també ho distingim, no?, perquè una cosa és un voluntariat que és llarg amb el temps i amb un compromís molt ferm, com el que has agafat tu, i un altre hauria sigut aquest punt de voluntarisme, no?, de fer aquell moment concret, l'activitat, i després marxar, no?, quan tot torna a la vida normal. Aquí també ens agradarà, no?, que ens expliqui de quan torna tot a la vida normal, quan ja tornes a treballar, quin compromís també, la Bet va agafar un compromís important, no?, i aquest era aquell moment que des de l'oficina també volíem que molta gent li passés això, que veiés aquesta necessitat real, no?, alguns sí, alguns poquets, altres va ser aquell moment concret i després, pues, s'ha acabat, no?, esperem tornar-lo a recuperar algun moment amb tot això que ens expliques tu.
No, doncs clar, jo per exemple vaig estar durant tota la primera onada de la pandèmia, diguem-ne, quasi fins a finals de maig. I llavors, quan em va tocar tornar a la feina, jo tenia els dilluns lliures. Jo treballava en aquell moment de dimarts a diumenge, i els dilluns jo seguia anant al rebost. I quan vaig veure, ostres, que també necessitava descansar, treballar caps de setmana i tot, vaig parlar amb el Manel, que és el president de l'associació Ressò que gestiona el Rebost.
El Manel Medialdea, l'ànima del Rebost.
I vam estar parlant i dèiem, ostres, sé que el Rebost fa una tasca brutal sobre, amb la gent, amb les persones i tot, i vam dir, però falta a vegades donar-li aquesta visibilitat a nivell de xarxes socials i que tinguin una presència. I ara ens vam començar a plantejar-nos quins serien els primers recursos que voldríem fer servir i vam començar amb Instagram i Facebook i, clar, és anar penjant continguts i és algo que és molt pràctic de fer.
Per tant, en aquell moment que tu dius no puc amb tot, converteixes aquesta col·laboració en fer-te càrrec de les xarxes.
Sí.
No, sí, sí. No hi ets presencialment, no. Però des de casa fas tota aquesta tasca tan important.
Sí, clar, perquè vaig dir, clar, no és el mateix anar 3-4 hores allà matxacant de que tens coses a fer a vegades o necessites jo descansar una mica de tota la feina que ja portes fent, però, ostres, a mi em sabia greu, molt de greu, pues parar i deixar-ho. Sabia molt de greu i dir, ostres, jo vull seguir aportant aquest granet de sorra. I vaig, llavors és quan vam començar amb aquestes noves propostes. Vaig una vegada al mes o un parell de vegades al mes a fer fotos, a agafar material i tal. I llavors jo segueixo en contacte amb ells per saber si han fet donacions o si... Bueno, o coses en concret.
Si cal fer alguna crida concreta, no?
Sí.
I tot això va sortint a les xarxes.
Sí. Sí, sí, llavors anem publicant dia a dia, o si rebem una gran donació també donem les gràcies a les entitats, perquè també cal que es vegi tot el procés perquè, per fer que tot el Rebost funcioni, perquè són tots els voluntaris, les donacions, les gestions internes i tot, que aconsegueixi endavant.
Sí. I justament aquest rol que juga la Bet ara al Rebost Solidari donant visibilitat a l'entitat a través de les xarxes socials és una mancança de moltes entitats en voluntariat, oi Montse?
Sí, perquè com deia la Bet, també sí que és veritat que aquest voluntariat presencial amb les entitats és realment amb gent ja més gran, no? El voluntariat, hi ha voluntaris joves de tot tipus, no? Però sí que és veritat que aquest voluntariat presencial i més amb la part social és molt de voluntaris ja d'una certa edat i per tant això que deies tu que ho feu superfàcil, no? La gent més jove per una persona ja més gran ho pot arribar a fer però és molta més feina, no? I clar, que veient aquesta facilitat que teniu vosaltres, aquest voluntariat virtual podríem fer des d'aquí l'antena amb tota la gent que ens estigui escoltant, no? Que és un voluntariat que no requereix tant de temps presencial i menys per vosaltres, i que seria superinteressant que moltíssima gent arribés a nosaltres, a l'oficina del voluntariat o a les entitats ja directament, doncs oferint-los això, no? Perquè les entitats... Ja fa temps, també, que ho demanen les entitats, el tema de xarxes, però és que ara és vital, ara ja és que ja no podem tirar enrere un pèl més, no? Les entitats que no tinguin xarxa es quedaran molt enrere, com tu ja ho veus, no? I des d'aquí també fem un crit, que des de l'Oficina de Voluntariat també estem movent moltes coses, que un dia us explicarem, d'aquí no massa, i sí que serà un tema superimportant, aquest jovent, no?, que doni un cop de mà a les entitats, ja n'hi ha, n'hi ha moltes que ja estan portant les xarxes, persones joves, però és que caldria gairebé que totes les entitats, totes, tinguessin una persona o dues o tres, no?, al darrere puguem portar les xarxes. Això seria una necessitat imperiosa en aquests moments, no?, i podria poder fer un treball també molt gran de xarxa entre totes les entitats, també, perquè també va molt bé aquesta, això,
sí.
No?, de conèixer-vos entre vosaltres també és important.
Clar, perquè també va bé també tenir altres punts de vista, poder dir pues, cap on anem, quina és la imatge que es vol donar o quines perspectives o quin futur volem donar-li aquesta, o sigui, aquest, com dir-ho, aquests recursos que tenim ara mateix. Perquè, clar, ara estem en tot el procés d'arrencar, perquè costa també aconseguir seguidors. No ets una persona en concret que coneixes a molta gent, o vas aquí, o vas allà, fas... o que tens una imatge pròpia d'una persona. És diferent. Costa també a vegades arrencar perquè la gent diu, ah, està molt bé, però ja està. No, lo important és tenir aquesta gent que et segueixi, que vegi tot el que estàs fent, perquè realment tots els voluntaris es mereixen també que se'ls dona visibilitat a tota la tasca que estan fent i que se'ls agraeixi tot el que estan fent cada dia. Ja no és només en temps de pandèmia, sinó ara,
sí, sí, sí.
Perquè el rebost sí que durant la pandèmia va augmentar moltíssim els usuaris, però és que no han baixat.
Clar.
Com a molt poden haver disminuït una mica, però segueix anant-hi molta més gent d'abans de la pandèmia.
Uh-huh.
Clar, vulguis o no, la gent segueix vivint una situació complicada.
Uh-huh.
I també els voluntaris que estan allà cada dia necessiten que algú els digui moltes gràcies, i és una forma també de fer visible tota la tasca que es fa, i és molt important.
I a nivell de tots, deixem aquestes persones usuàries, no? I els mateixos usuaris, sí. Mitjançant les xarxes, també poden dir allò que senten, no? Que a vegades presencialment i en aquell moment que el rebost, no? És un moment dur, no? Quan les persones van allà, quan hi ha hagut el tema de control, d'accés a nosaltres com a oficina de voluntariat, doncs també ho coneixem bé perquè hi hem estat allà dins, no? I és complicat, és un moment molt complicat aquell, hi han, la gent es pot enfadar, no? Són moments, doncs, que la gent està molt nerviosa, amb els aforos el rebost és petitó, per la gent que no ho coneixi, no ens pensem que és una cosa macro, sinó que és un espai molt reduït i la gent, doncs clar, en aquests temps no us podíeu agrupar, diverses persones allà dintre, no? I ho sé que hi havia, doncs, molts problemes a dintre mateix de convivència, d'organització, i crec que aquests usuaris també a través de les xarxes
sí.
Us podrien agrair moltíssim, no? Perquè aquell moment d'allà, doncs, no hi ha temps per tot,
clar.
Però sí que és superimportant el tema xarxes, amb també usuaris, pensar-hi molt,
sí.
i donar veu també a aquesta gent, no? que estan allà i l'únic que volen és no estar-hi. Sempre diuen el tema està amb allò de que a veure si la setmana que ve ja no he de venir, no? Que tinc una feina, que em canvia la meva situació, i crec que és això, no? Que estem passant moments molt angoixants, tots plegats, i cal maneres alternatives de poder donar les gràcies, per tots plegats.
Sí, és això, és un nou recurs també per connectar a les persones, tant usuaris com voluntaris, com...
Sí, sí.
I a les persones que no ho són, també perquè ho vegin, vegin aquesta interacció que hi pot haver, perquè sí que a vegades, o sigui, mentre estàs de voluntari, sobretot jo que estava com a caixera i estava directament en contacte amb les persones, bueno, contacte.
Sí, sí,
guardant les distàncies.
Sí, de la manera en què es podia... sí que hi havia persones que estaven agraïdes i deien moltes gràcies per la tasca que feu, però clar, era complicat perquè teníem molta gent i poc temps.
I espai,
perquè el rebost, no és, com comentava ella, no és gaire gran, teníem un màxim de, érem dos caixeres i dos usuaris per espai d'aforament, o sigui que teníem tota la gent de fora que estava fent cues, s'acumulaven les cues i havíem de ser ràpids i que tothom pogués quedar satisfet de tot el que s'emportava. No podies perdre gaire temps en parar-te a parlar o a vegades
això.
Connectar amb les persones, perquè també cal, ja com a persones, com aquesta necessitat que tenim d'interactuar. No hi havia quasi temps per res, i aquests són recursos que van molt bé per experiències o també per millorar un mateix a vegades. Dir, ostres, doncs mira, puc tirar per aquí, puc tirar per allà, i adquirir doncs, també l'opinió dels usuaris, perquè creiem que també és molt important, perquè són ells els que estem atenent i al final ho fem per ells també, estar allà.
Sí, a vegades ens oblidem, no?, aquesta part del voluntariat, paraula molt gran, no?, i pensem en les entitats, pensem en els voluntaris i no pensem en el destinatari, no?, i tant siguin que poques vegades els hi donem veu, vull dir que potser també seria nosaltres el moment de repensar-nos-ho, de portar aquí una persona que pugui ser usuària, no?, Estaria molt bé,
sí, sí.
Estaria molt bé.
Bet, recordaves aquests moments més durs de la pandèmia, aquest estrès per les cues que generaven, havíeu de ser àgils amb el servei sense descuidar una atenció curosa amb aquest parell d'usuaris que podien ser al mateix temps dins el rebost, però suposo que també hi ha hagut molts altres moments i que deus recordar anècdotes i coses, no?, d'aquesta etapa.
Jo realment, tot i l'estrès, jo tinc una molt bona experiència amb la gent, amb els companys, amb els usuaris, amb tothom en general. Jo és que sí que et trobaves al principi, jo recordo la primera vegada que em vaig trobar a fora, que no saps ni per on anar, que no saps com fer, no saps què pots fer i què no pots fer, perquè no podies tocar el... Bueno, el carro no el podies tocar, no pots tocar els aliments, pots, què pots fer... Et trobaves així com una mica nerviós, també.
Agobiada, no?
Clar, perquè tampoc no coneixies quin era el mètode de contagi. En aquell moment et trobaves, si et toques l'ull, et pots contagiar. Dic, jo em pica l'ull ara mateix, no puc, estic amb els guants, m'haig de treure els guants, perquè si haig de fer, no sé... Era bastant estressant, però realment jo tinc molt bona experiència, perquè a nivell de mesura que vam anar avançant amb la pandèmia, nosaltres també ens vam modernitzar. Al principi funcionàvem com, diguem-ne, un supermercat normal i corrents. L'usuari pues, passa, agafa tot el que necessita i llavors després passes per una taula amb un...
Codificador?
Sí, amb un codificador aquests, pel codi de barres, i llavors se'ls comptaven els punts i, vale, doncs fins aquí pots agafar i ja està. Però clar, això no només ralentia tot el procés, perquè teníem molta, molta gent a fora. I vam dir, ostres, doncs què fem? Estem sent, ara mateix no estem sent eficients. Estem provocant moltes cues que realment és complicat, perquè vulguis dir, no sé, t'acumula més gent i amb tot el tema de la Covid és complicat. I llavors ens vam decidir doncs, que ens havíem de modernitzar. I vam comprar un detector de codi de barres inalàmbrics i nosaltres anàvem amb els usuaris i a través de dos ordinadors ho anàvem detectant tot. I després ja no havíem d'agafar i treure-ho tot, tornar, comptar-ho, i llavors vam dir, ostres, potser amb això vam guanyar uns minuts. Realment,
preciosos.
Sí, preciosos, perquè, clar, vulguis o no, jo recordo sobretot una noia que tenia un fill amb una discapacitat, supermaca, realment sempre superagraïda, que ja, quan la veia, ja em posava contenta perquè era un plaer atendre gent així, perquè també, clar, et trobaves de tot en aquell moment, tan tensos, que tothom està tan...
Tensionat, sí. Surt el bo i millor.
Sí, i llavors quan et trobes gent així, tan agraïda, tan contents, i que et venen amb il·lusió, i que dius, ostres, dius, et desitjo el millor, també, clar. I llavors era com una alegria dir, ostres, trobar-te amb algú que, tipus, que és bé, que estableixes una bona relació, vulguis o no.
I tornant a les xarxes socials del rebost, que és el que ara fas, Bet, explica'ns quina dedicació necessiten perquè algú que ens pugui escoltar vegi si ell podria fer el mateix que tu amb alguna altra entitat.
Realment, jo el que faig és anar-hi un parell de vegades al mes, agafar material, fotos, estar en contacte amb qui gestiona, amb el Manel Medialdea, qui gestiona, i també perquè em passa un tema de donacions i tal. Jo, com amb 22 anys que tinc, em passo de per si moltes hores a l'Instagram. Mires aquí, mires allà, és superfàcil.
No pel rebost, eh?
No, a nivell personal.
En general.
A nivell personal,
clar. Ja hi estàs,
doncs,
molt
estàs
abonada.
Quan estàs esperant a fer alguna cosa o... Temps. I realment no són ni 10 minuts. Penjar un post o penjar una història o fer alguna cosa així. Si després ja vols fer alguna cosa més en profunditat, doncs sí, ja és més temps. Però anar penjant coses durant el dia o un parell de vegades a la setmana no costa res. Realment no perds temps. Mentre se t'està fent el cafè al matí, tu pots estar fent un post i ja està. No et requereix ningú esforç. Perquè tens una foto i penges alguna cosa, escrius alguna cosa... I realment és molt fàcil i és molt àgil, també, vulguis o no. Si et coneixes la plataforma a nivell personal, ja hi tens molt de guanyar.
Jo crec que també si coneixes la plataforma i si coneixes l'entitat.
Clar, també,
perquè,
això és clar, important.
Aquí hi ha un tema clau, també. Vull dir, tu has conegut l'entitat de dintre, sí. I llavors no et cal aquest esforç.
Clar.
Sí que és veritat que, si no, el que hi ha és més contacte amb la gent de l'entitat.
Sí.
Vull dir, hi ha col·laboradors, voluntàries, que estan, per exemple, jo que sé, en tema d'animals, no? I llavors sí que els hi passen tot aquest material. En aquest cas, cas el clar, teu, doncs clar, tu pròpia, tens material de sobres.
És la pròpia experiència d'estar-hi mesos i mesos i sapiguent tot com va, els demano sempre com van les estadístiques, clar, com va aquí, com va
clar,
allà.
Clar.
Ja és una cosa que també, clar, jo sempre puc parlar des de la pròpia experiència d'estar allà i l'esforç i tota la feina i tota la tasca que es fa.
Però si no, també és possible, eh? Sí, perquè ja et dic, també els hi passen el material i,
sí,
i no cal tampoc... Tu tens el plus, però clar, si no hi ha el plus, sí, a veure, el que no fer, podràs fer és, jo què sé, d'algú que no t'agradi, no? Vull dir, això és com anar a vendre algú.
Sí.
No aniràs a vendre... Bueno, hi ha venedors que ho fan molt bé, no? També, i que venen tot. Però, clar, com més coneguis, quan més implicat estiguis, més senzill és. Però, vaja, que no
però
és...
Realment és això. És voler-ho fer. Realment sí, jo crec que és, si ho vols fer, és fàcil
es pot
de fer. Es pot, perquè també si coneixes la tasca, o potser en el meu cas, clar, jo la conec personalment, però no és tan complicat tampoc.
No,
és que
no
t'ho expliquin, sapiguer cap a on volen anar, uh-huh, i no té més misteri.
Uh-huh. Sí, no. És facilíssim.
Bet Riba, moltes gràcies pel teu testimoni, per haver vingut a Ràdio Vilafranca a explicar-nos aquesta experiència i com continues ajudant el rebost solidari d'altres maneres. Tant de bo animis altres joves a fer el mateix pas que has fet tu. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I Montse, tenim una crida per acabar.
Sí, tenim una crida que a més, ara que ja comencem a obrir una miqueta, no?, que podem respirar una miqueta, són una entitat que es diu Autisme en Futur i és una entitat que fa activitats de lleure al cap de setmana amb nanos i necessiten acompanyament. Necessiten acompanyament pels caps de setmana de 5 a 8 hores el dissabte. Busquen gent que tingui més de 18 anys i sensibilitat cap a les persones amb aquesta discapacitat. El contacte és la Trinitat Bové i el seu correu és info@autismeenfutur.com. Si no, que truquin a l'oficina del voluntariat o aquí a la ràdio i els hi donarem les dades. El telèfon a l'oficina del voluntariat mòbil tenim el 608-34-95-28. I si no, aquí a la ràdio també ens podeu informar, no? Si
I
no
tant,
heu pogut
i tant
agafar la informació.
Nosaltres els hi expliquem.
Molt bé, moltes gràcies.
Montse, gràcies també i ens retrobem en aquesta cita periòdica amb el món del voluntariat d'aquí a unes setmanes.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.